Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Gerard Ballet.
Bona nit, són 11:15. Benvinguts i benvingudes al Tu Diràs d'aquest divendres 3 de novembre del 2023, el dia que Pedri, el jugador del Barça, ha entrat novament a la convocatòria d'un partit del Club Blaugrana després d'estar-se 71 dies de baixa. I també el dia en què l'entrenador Xavi Hernández s'ha alineat amb el discurs ambiciós i inconformista d'Ilkay Gundogan després de la derrota contra el Real Madrid al Clàssic.
No és de l'ADN Barça. Nosaltres estem aquí per l'exigència, per l'excel·lència, per guanyar, i crec que no hem viscut polèmica ni molt menys. Ell va voler aclarar-ho a dins del vestidor i no li hem donat més importància.
I com diria Josep Lluís Núñez, tema sanjat, almenys durant unes hores. Demà a Sant Sebastià hi ha un altre partit de gamma extra i l'escenari és perfecte per netejar a fons els draps bruts del Clàssic. Tal i com està la Lliga, el millor ara mateix és parlar al camp. Demà a les 9 de la nit, Reial Societat Barça a Anoeta, i a les 2 del migdia a Pamplona, Osasuna Girona. Els gironins amb la baixa sensible de David López per lesió. De tot plegat en parlarem a partir de les 11 a la tertúlia del Tu Diràs amb el Marc Marvà, el Toni Joan Martí i l'Àlex Pintanel. Abans, però, tenim esport en directe i uns quants focus d'interès. D'entrada, avui ha començat la 12a jornada de la primera divisió masculina de futbol. Jugava i juga encara un dels candidats al títol, l'Atlètic de Madrid. Però no li estan anant bé les coses ara mateix a les Palmes de Gran Canària, perquè com tenim el partit, Albert Ferran, bona nit.
Bona nit, està perdent 2-0 al camp de les Palmes. Acaba de marcar Benito pel conjunt canari, acaba de fer el 2-0 en un partit que hem arribat amb empat a 0 al descans, però just a l'inici de la segona, a les Palmes ha fet l'1-0, gol de Kirian, i ara ha aprofitat una errada en la sortida de pilota del conjunt matalasser per fer el segon amb l'esquerra, xut potent de Benito, supera Oblak, minut 75, és a dir, 30 de la segona meitat, Las Palmas 2, Atlètic de Madrid 0. Evidentment, amb aquest resultat, l'Atlético no atraparia els, de moment, dos líders, el Real Madrid i el Girona, quedaria a 3 punts, i havent de jugar, evidentment, els dos primers classificats i també el Barça.
Sí, per cert, en aquest partit, a mitja hora pel final, el Xolo Simeone ha decidit substituir Antoine Griezmann. Decisió sorprenent, aleshores anaven 1-0, no sé si per alguna molèstia física o per una qüestió tàctica, però sorprenent que Simeone decideixi prescindir de Griezmann a falta de mitja hora pel final. Dit això, a primera, a Las Palmas 2, Atlètic de Madrid 0. A segona, en joc ara mateix també el partit de l'Espanyol a Cornellà al Prat, Espanyol-Eibar. El partit l'estem oferint en directe a RAC+1 amb l'Edu de Batlle, el Dani Solsona, el Joan Camí i també el Xavi Puig. De moment a 19 minuts pel final, més l'afegit, Espanyol 2, Eibar 1. L'Espanyol, que ha començat perdent el partit amb un gol ben aviat de l'equip visitant, ha remuntat el partit amb l'1-1 a les acaballes de la primera meitat i el 2-1 de Javi Puado de penal a la segona. A veure com ho estan vivint a RAC+1.
Madrid, crec, aviam.
Aviam el corna de l'Eibar, aquest segon pal, Pacheco que surt i de punys la treu de l'àrea, m'ha fet patir perquè anava una mica lent en viatjar cap al seu segon pal. Aguado no vol problemes, directament a banda, jugarà l'Eibar en Ríos Reina a la zona de mitjos, 27. Segona part, 2-1, guanya l'Espanyol.
Encara queda, per tant, molt partit i ens hi quedarem al final del sumari. Anirem una altra vegada cap a Cornellà al Prat per seguir aquest Espanyol 2-1. Per cert, el primer gol de l'Espanyol també ha estat de Puado, el de les acaballes de la primera meitat. A França, per cert, també està jugant el Paris Saint-Germain. Obre la jornada de la Lliga Francesa a casa contra el Montpellier. Un quart d'hora pel final està guanyant el Paris Saint-Germain 3-0 contra el Montpellier amb els gols de Kang In-Lee, el jove migcampista Zaire Emery i el tercer l'ha marcat Vitinha. El Paris Saint-Germain, que amb aquesta victòria es col·locaria líder de la Lliga Francesa a l'espera, evidentment, del que faci el Nice, que ha començat primer aquesta jornada. Al tram final del programa, per cert, com cada divendres, farem la volta al món amb el Jaume Naveira i el Joan Camí, molt centrada avui en la final de la Copa Libertadores demà a les 9 de la nit entre el Fluminense i Boca Juniors, a les 9 de la nit, hora catalana. Les dues aficions s'han estomacat a les hores prèvies. De moment la Conmebol diu que el partit es jugarà en públic. Tot això, veurem què passa. Trucarem també al Brasil amb el nostre corresponsal, el Port Ramírez, per saber com s'estan vivint les hores prèvies. Tot això i alguna cosa més a la secció de futbol internacional d'aquest divendres. I encara un punt més de futbol, perquè la Rosa ha denunciat formalment una possible alineació indeguda del Granada en el partit d'ahir de la primera ronda de la Copa. Els andalusos van guanyar 0-3, però podrien quedar eliminats si dilluns el jutge únic de competició accepta la petició de l'equip gallec de tercera federació. El Granada, per la seva banda, ja ha dit que s'hi oposarà. I el tercer focus d'interès d'aquesta nit és el Palau Blaugrana. Allà el Barça ha guanyat res. Fa només una estona el Panathinaikos, partit d'Eurolliga, de 8 punts. Com ha anat això, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, bona nit, Gerard. Sí, victòria 80-72, resultat enganyós, més 8, perquè el Barça ha arribat a guanyar de 26 punts contra el Panathinaikos. Reacciona el Barça després de dues derrotes seguides contra València i Real Madrid amb unes rotacions a l'últim quart que han fet que el Panathinaikos provés o com a mínim retallés la gran distància que hi havia hagut durant tot un partit. Ha estat una festa al Palau Blaugrana. En tot cas, el triomf queda aquí al Palau, que fa que el seu equip es mantingui amb només una derrota en 6 jornades en segona posició a la fase regular.
Gràcies, Dani. Ara tornem també cap al Palau Blaugrana per sentir els protagonistes d'aquesta victòria del Barça 80-72 contra el Panathinaikos en una nit d'Eurolliga en la qual el Baskonia està jugant contra el Partizan i està guanyant d'un. A punt d'acabar el partit, Baskonia 84, Partizan 83. De fet, s'acaba ara mateix, 84-83, ha guanyat l'equip de Dusko Ivanovic, que s'estrenava per quarta vegada ja a la banqueta vitoriana. Ha estat també una nit especial per Luis Scola, a qui li han retirat la samarreta abans del partit, el mític pivot argentí del Baskonia. Avui també s'ha jugat la sisena jornada de la Lliga Femenina, resultat dels catalans, que di la seu 46, Encino 57, menys 11, Uni Girona 67, Jairi 56, més 11 per la Gironines, i a falta de 5 minuts pel final encara en joc Guernica Vizcaya 60, Barça Sant Feliueng 61. També aquesta tarda Max Verstappen, qui si no ha fet la pole Gran Premi de Sao Paulo de Fórmula 1, amb Leclerc segon, Stroll tercer i Alonso quart. Per tant, els Aston Martin, que sortiran diumenge des de la segona fila de l'engraellat, amb Sainz vuitè, demà recordo que hi ha la cursa sprint. En tennis, Novak Djokovic s'ha classificat, fa 5 minuts, per les semifinals del Masters 1000 de París. Ha guanyat 2-16-1 contra el danès Rune. La primera semifinal la jugaran, definida ja, el búlgar Dimitrov contra el grec Tsitsipas. A més, també ha començat la segona ronda de classificació de la Champions masculina d'hoquei patins, amb els següents marcadors: Reus 2, Calafell 2, Igualada 3, Forte Dimar més 0, Lleida 1, Porto 1 i Noia 4, Balongo 6, i encara un resultat més, en aquest cas de futbol sala, a la Lliga, novena jornada, Xota 1, Indústria Santa Coloma 3, victòria dels catalans a la pista del segon classificat. 8 minuts per sobre de 2:15 de la nit. El que farem ara és una pausa, minut i mig, i de seguida ens quedem a l'Espanyol 2, Eibar 1, 14 minuts pel final, i també a Les Palmes 2, Atlètic de Madrid 0, 9 minuts pel 90, més el temps afegit. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet. Feliç aniversari, reina!
Oi, és una d'aquelles capses amb un viatge sorpresa? Però, rei meu, si ens ha tocat l'EPE, m'has regalat un viatge al meu poble.
És el que té jugar-te-la. Tria Opel Service i canvia els pneumàtics amb un 2x1 amb les millors marques i guanya en seguretat i tranquil·litat. Condicions a opel.es.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta Eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Amb Gerard Ballena.
5 minuts i 3 quarts d'11 de la nit, a l'inici del Tu Diràs, pendents dels partits de primera i segona divisió que ara mateix tenim en joc. De fet, a primera hi ha hagut gol visitant, gol de l'Atlètic de Madrid, Albert.
Ha marcat Morata, centrada Riquelme des de la dreta, la rematada de Morata marcada a la casa, 2-1. Encara per l'Atleti de Madrid, però hi ha partit, queden 7 minuts més l'afegit i ho intentarà l'equip de Simeone fins l'últim moment. Deixa'm dir que Riquelme, de moment, és el millor matalasser del partit. Ha fet un molt bon partit, ha tingut un parell de bones oportunitats per haver marcat abans i ara ha posat una bona centrada perquè Morata hagi fet el 2-1. Ara arriben al 84, queden 6 més l'afegit. Corna a favor de l'Atlètic de Madrid, que treu Correa. Hi ha una primera pentinada al primer pal, crec que era Jiménez. La pilota que es perdrà per la línia lateral. Les Palmes 2, Atlètic de Madrid 1, arribant al 85 de partit.
Això a les Palmes de Gran Canària i a Cornellà al Prat. A veure, sí, connectem amb els companys de RAC+1. Hola, no, Edu!
De fet, va marcar un golaç aquesta temporada al camp del Saragossa, des de Conca.
De falta, sí,
un altre jugador.
Grajera.
Sí. Hola, companys, bona nit.
Hola, Ballera.
Bona nit. Bona nit. Què, com va la nit? Com a mínim divertida, no? I de moment amb final feliç, Edu.
De moment sí, queden 10 minuts encara, però, i l'Espanyol està guanyant 2-1 l'Eibar, aixecant un gol inicial de Joan Bautista pel conjunt basca al 5 de la primera meitat. L'Eibar ha arribat a fer el segon, però l'hi han anul·lat per mitja espatlla de Stochkov, que estaven fora de joc. Era el 0-2 i ja hi havia concert de vent en el que semblava un desastre a l'Stage Front Stadium, però el VAR ha anul·lat aquell gol i l'Espanyol ha empatat abans del descans. Gol de Puado en l'afegit. I en la segona part, una gran jugada de Braithwaite que ha arrencat un penal, transformat de nou per Puado. Acaba de perdonar el tercer, Javi Puado, fa 5 minuts. L'Eibar ataca. De moment no està inquietant moltíssim la porteria de Pacheco, però sí que ronda perill. Menys de 10 per arribar al 90. 2-1 guanya l'Espanyol.
I què passa amb les lesions, Camí? Un altre lesionat?
Sí, Víctor Ruiz, un problema muscular. Víctor Ruiz, que era titular per primera vegada aquesta temporada, ja va tenir minuts la setmana passada contra l'Sporting i no ha pogut continuar. Per tant, s'afegeix a la llarga llista que ja té Luis García, Omar, Pol Lozano, Nico Melamed, ara Víctor Ruiz.
I afegeix un altre.
El canvi,
sí, sí.
Grajera.
Ja el pots afegir, aquest, també.
Un altre lesionat, veurem quines són les conseqüències. En qualsevol cas, Luis García, obligat, forçat a moure la banqueta, farà un triple canvi. Ramon Ramos, Òscar Gil, Roger Martínez, i abandonen el terreny de joc Jofre Carreras,
Edu Expósito,
i ens falta i el tercer, que serà Grajera.
Esgota els 5 canvis.
Es nota que ha entrat el Ramon.
Ramon, quina emoció per Ramon que hi ha a Cornellà.
És que salta d'aquella manera tipus Rüdiger, saps? I això li fa gràcia a la gent, des del primer dia. És curiós, eh?
Dani, t'està agradant l'Espanyol o no?
La primera part no.
Ja t'he vist, t'he sentit molt crític.
Plantejament no... Ho hem dit al principi, abans amb el 0-0, el plantejament no el veia clar, no m'agradava aquesta posició de 4-3, si puja Olivan es converteix en 3, en Sergi Gómez, vull dir, una mica massa desgavell, no? I han pagat les conseqüències al principi. La segona part ha millorat una miqueta, sort que el segon gol que han marcat per l'anul·lat al VAR per res, per un dit per res,
per molt poc, sí, sí,
per molt poc, i bueno, després l'Espanyol té empenta, eh? I l'Eibar és un equip que no es tanca, és un equip que li agrada jugar a futbol, i malgrat que ara vagi 2-1, jo no les tinc totes, perquè ho fan molt bé en atac.
Ara ha fet falta Akeche sobre Brian Olivan. Adorm una estona, esgarrafa uns segons l'Espanyol en una acció que disposarà al cercle central 7, una mica més de 7, per arribar al 92-1. Guanya el conjunt blanquiblau. Pilotada llarga de Cabrera, perdrà l'Eibar en el rebuig, corpes davant de Ramon, pilotada llarga de l'ex de l'Almeria, que baixarà amb neu. Cabrera tornarà a posar-la a terreny basc, Berrocal la deixa passar i atraparà Lucas Idan.
I l'Eibar que també ha esgotat els canvis, han entrat Rahman i ara sí, i Conrad de la Fuente, exfutbolista del Barça i el Marsella, substituint a Bautista i Mario Soriano.
Han esgotat els canvis, Joan, els dos equips, eh?
Sí, sí.
Ja no n'hi haurà més, en els 7 minuts que queden. Juga l'Eibar, Berrocal. Al cercle central amb Anaitz Arbilla, ha endreçat de nou l'Espanyol. Empuado ara ajudant Braithwaite en la timidíssima pressió. Berrocal obrirà la dreta per Corpes. Compte la centrada que Sant Marín està el cop amb el cap fora. Doncs aquesta està clara, eh? Ja no valia. Fora de joc. Ha dit l'àrbitre assistent que Stoichkov estava més avançat que la defensa.
Tocarà patir, Edu, eh? Fa pinta que, sí, que aquests últims minuts seran de patir,
sí,
però...
Però mira, Gerard, perdona, mira com és el futbol. Si l'Espanyol perd avui, la zona d'ascens directa se li en va a 5 punts i el líder, que juga diumenge, és el Leganés al camp del Cartagena, li podria marxar a 8.
Sí, era el que estaves pensant segurament al descans d'aquest partit, o abans del descans, abans que marqués Puado, abans que fes 1-1.
Sí, o en el
bueno, 0-2
que ha passat, anul·lat. Exacte, sí. En què el VAR ha trigat ha donat per vol fora de joc de Stoichkov i ha impedit el 0-2, però l'Espanyol, si guanya avui, acaba segon la nit. És segon, torna a l'ascens directe, que podia estar 5, si guanya avui el tens a 2, i si l'Sporting demà no guanya el camp del Villarreal B, acabes la jornada en posició d'ascens directe. Per tant, això balla moltíssim.
Sí, sí, està molt igualat per dalt.
Juga l'Espanyol, que volia recuperar, diu l'àrbitre que en falta, de Guado sobre Ramani.
Òscar Gil ha entrat, i les dues primeres eren dues faltes com dues cases de pagès.
Sí, i ara... Aquesta és perillosa, perquè Akeche la posarà directament a l'àrea, eh? 40 clavat de la segona. Des del perfil de l'interior esquerra. Només un home salvi a la tanca de l'Espanyol. Akeche per posar-la, i tot el que posa Akeche a l'interior de l'àrea porta perill. La penja Akeche al segon pal, Cabrera amb el cap, la treu de l'àrea de l'Espanyol, se la vol quedar vencedor, enrere amb Arbilla. La passada d'Arbilla busca de nou Akeche, que controlarà per rifar la pilota a la banda dreta. Conrad de la Fuente s'està barallant amb Brian Olivan. Compte que aquest noi és perillós. Brian acaba fent falta totalment innecessària, sí, sí, un altre sí. Cop enganxada a la banda.
En porta unes quantes l'Espanyol així ja, eh?
Un altre cop, és que tenen, insisteixo, tenen un executor molt perillós, el millor de la categoria, Akeche. Ara què fa vencedor, posant la pilota, està movent la pilota molt abans d'on molt més a prop de la porteria de l'Espanyol, doncs s'ha fet aquesta falta. Però bé, 4 més l'ha afegit. Xutarà vencedor des de la dreta per penjar-la a l'àrea. L'Espanyol es defensa amb 8 més el porter allà dins. I va vencedor el xut, la rematada, l'atraparà Pacheco. És pilota bona, perquè no ha acabat de sortir, diu l'àrbitre. Demanaven que havia sortit i que era Cornels de l'Eibar. Diu, però López toca al càntabre, que és pilota per Pacheco.
Seguint tot el que passa al partit de primera entre Les Palmes i l'Atlètic de Madrid, l'Albert Ferran ha estat a punt d'empatar l'Atlètic de Madrid, Albert.
Claríssima de Morata, que gairebé dins de l'àrea petita, és cert que tenia poc angle, però ha enviat la pilota al travesser. Claríssima de l'Atlètic de Madrid, som al 92, però no hem vist l'afegit, no sabem fins quan... Mira, són 8, no? 8 d'afegits, som al 92, queden 6 minuts, ara sí que és setge de l'Atlètic de Madrid, tancant en Les Palmes a dins de l'àrea, ara guanya una falta en atac al conjunt canari, que pot respirar, però l'Atlètic de Madrid a punt de com a mínim treure un puntet, la pilota al travesser de Morata, Queden 6 minuts per acabar-se el partit.
A Cornellà en queden 3, Puig... Ui. Fent de
molt... Ramani, la rematada, Pacheco! Ui. Pacheco encara és viva, Corpas la penja, la treu a Guado, Guado posa el cap, la que ha tret Pacheco. La que ha tret Pacheco a punt d'empatar Conrad.
Ha fallat el remat. Ui. Ha fallat el remat.
Ha xutat massa tou Conrad de la Fuente.
Sí, però l'ha enganxat bé, una mica mossegada, tot i així treu una bona mà, i ara ha tret una bona a la primera i ara aquesta a la segona.
2.5 pel 45, això es farà llarguíssim.
L'ha afegit quan és? Has trucat al Jaume?
El Jaume diu 6. Bueno, no, ho dic jo, 6, però no ho sé. No. Hi ha hagut molt canvi.
I ha afegit llarg també, Puig, una mica.
Sí, serà llarg, serà llarg. Sí, perquè... Compte vencedor amb Ramani al control. Són mans, no? Són mans. Sí, sí, mans de Ramani. En el control la pilota li ha marxat alta i li ha acabat impactant el braç. Un altre jugador de l'Espanyol, Joan a terra.
Sí, Brian Olivan. Rampes els jugadors de l'Espanyol, déu-n'hi-do el desgast físic en aquesta segona part, jugadors que acumulen molts minuts, el calendari tan atapeït, doncs conseqüències negatives per alguns jugadors de l'Espanyol, sembla que podrà continuar.
Hi ha gent que marxa a casa,
sí.
Deu haver quedat, perquè no m'ho explico, minut 43 amb el partit 2-1, diuen que ja en tenen prou, no m'ho explico. En fi, Pacheco llançarà des de la seva àrea. Un minut i mig, arribarem al 45. Toca amb el cap a Nigel Villan, lluita amb Braithwaite, és banda per l'Espanyol, es torna boig Luis García.
Amb Brian Olivan, sí, sí. De fet, abans, quan ha fet la falta Brian Olivan, totalment innecessària, molt de Brian Olivan també aquest tipus de faltes quan perd els papers, s'ha tornat boig Luis García, doncs dient-li exactament això, que evitin aquest tipus de faltes a prop de la frontal, tenint en compte doncs, que van 2-1 i que l'Eibar pot empatar.
Òscar Gil en el servei de banda, Arbilla rebutjarà i va Joseba Echeverría fora de la seva àrea tècnica, jugar ràpid perquè l'Espanyol la torni a posar en joc. Menys d'un minut per arribar al 45, 2-1 guanyen els blanquilaus, que serien segons de mantenir aquest resultat fins al final. Òscar Gil cap a Braithwaite, Pantina buscant Puado, cap Pantina buscant Salvi, la pilota se l'endú, Òscar Gil per l'Espanyol, buscarà el corna, almenys a la línia de fons, prova la centrada, Òscar Gil, Arbilla se la queda, intenta sortir l'Eibar, la passada Ramani no és bona, la regala Aguado, Aguado no és bona, però el control de Ramani és pitjor, el nano, la guanya Roger, compte, no la perdis aquí, li fan falta, li fan falta. Ha començat a fer girs de 360 graus.
Em semblava que era d'Arder,
sí, sí, sí.
Roger... I el temps ha passat, com, quants anys té? 19 anys aquest nano?
És 2004.
M'han semblat 19 anys el temps que ha passat, eh? Vinga, va, que sabrem el que afegeix l'àrbitre. En 5 segons. Pissarra preparada. En Xavi deia 6.
Doncs en seran... 7.
Es nota, però les hores al cap de setmana amb el doctor Bulló, eh?
Sí, sí, s'enganxa, s'enganxa.
Enganxa, no del tot, però s'enganxa.
Roger regala la pilota al mig del camp.
M'ha faltat el gol.
Conrad de la Fuente, pilotada llarga, tot l'avantatge per la defensa de l'Espanyol. Cabrera, que jugarà enrere cap a Pacheco, pressiona Stoichkov, pilotada llarga de Fernando Pacheco, buscant Ramon. Falta, no? No li han fet falta?
Sí, ha pres mal,
no.
Ramon, però
l'àrbitre diu que no.
Toca, diu que no, que s'aixequi.
Doncs és al terra, Ramon, eh? I si no li han fet molt de mal, no té gaire sentit quedar-se al terra i deixar l'equip amb 10.
I Luis García li està dient que torni.
Clar, és que no té gaire sentit. Va coix, però, Ramon? Va molt coix.
Però ara correrà com un llamp, eh?
Sí, sí, sí. Li han fet mal. Juga l'Eibar, Sergio Álvarez. Amb Conrad de la Fuente, la ve a buscar vencedor, la passada no és bona, serà de Pacheco, serà de Pacheco, mata-la aquí, mata-la. Mata-la i que vinguin a pressionar. I esgarrapes uns segons, pilota per l'Espanyol, superat el primer del set d'afegit, 2-1. RAC més 1 i RAC 1, el tu diràs patint... pels 3 punts blanquiolaus.
Quan queda Gran Canària, Albert?
Queden menys de 2 minuts i acaba de veure Pimienta...
Compte, fet... perdona, Salvi! Li, Lucas Zidane acaba de rebutjar l'opció de Salvi, era boníssima! La torna a tenir Salvi per Òscar Gil, que forçarà en servei de banda. L'ha tingut l'Espanyol un altre cop.
Claríssima.
Claríssima la de Salvi. Ha estat bé Lucas Zidane, eh? El porter de l'Eibar que resol bé, gairebé 47... Banda, Òscar Gil, a l'altura del punt de penal. La ve a buscar Puado, fent la del Carrasco al corna i traurà un corna. Vencedor l'últim en tocar.
Servei de cantonada per l'Espanyol.
El vuitè del partit, el quart per l'Espanyol.
És que tant de bo aquest resultat d'avui s'acabi així el partit 2-1 i sigui un punt d'inflexió per un Espanyol que porta dues derrotes seguides, tres derrotes en els últims quatre partits.
I contra un rival que venia de vuit victòries i un empat en els darrers nou partits.
Aguado penja el corna amb Salvi, torna la pilota enrere però la regala l'Eibar, serà d'Oscar Gil, se la queda a la zona de tres quarts, aguanta la pilota Oscar Gil, la dona per Aguado, dos i mig sobre l'afegit ja dels set que es jugaran, és Roger, bona acció del nano, Roger Martínez que la dona a l'esquerra amb Brian Olivan, amb aquest amb Ramon, vinga Ramon, festa'l, encararà el seu home, encara Ramon, continua Ramon, la dona al mig, Ramon, no hi havia ningú, però estava ben provat. Banda per l'Espanyol.
I així respon Cornellà. I esperona, Ramon, que esperona la gent.
Vinga, en queden 4. En queden 4. Som al 48. Banda que posarà en joc Brian a l'altura de l'àrea de l'Eibar. Des de l'esquerra. S'ofereix Puado. També Ramon. A veure què fa Brian. La dona per Ramon. Torna la pilota Brian. Un altre cop Ramon. Demana falta. L'àrbitre diu que no hi ha res. I és banda per l'Eibar. Des de la seva zona defensiva desapareixen els aplegapilotes. L'Eibar que jugarà la pilota des de lateral dret Corpas amb Conrad de la Fuente. Bona pressió de l'Espanyol. Ramon intenta prendre-li la pilota i acaba cedint un altre servei de banda, però han guanyat pocs metres i ha caigut un altre minut. Ja som al 49 pràcticament. En queden 3. Pilotada llarga d'Arbilla. Ha d'estar atent Cabrera, que se la treu de sobre. Tornant-la a terreny basc. Berrocal la baixa amb neu. I la juga enrere cap a Zidane. No cal que aixequis la bandera, assistents i la pilota els de l'Eibar des de fa mitja hora, home. Zidane a l'esquerra amb Christian. Bona pressió de Salvi. Recupera la pilota. Luis García la abraça.
Sí, increïble, Luis García. Increïble, Luis García.
L'agafa per la samarreta.
Si pogués, estaria jugant, ara mateix.
Sí.
Jugant estaríem més d'un,
Sí, no, també.
Sí.
també.
L'avui que ens aniria ara un Solsona, per adormir la pilota.
Per aguantar la pilota,
exacte. Per adormir la pilota i per veure la passada definitiva, per fer nyet, el tercer.
Sí, home, sí.
Salvi! Ataca l'Espanyol. Ui, Salvi, es fa Arbilla. Busca la centrada, Salvi! Rebutja Corpas amb el cap. La té encara l'Espanyol, és Puado. La guanyarà Roger, Roger amb Aguado, gira Aguado, a prop de la frontal, encara Aguado, bona obertura d'Aguado per Salvi, camí del 50, Salvi vol fer la centrada, rebutja Arbilla, serà banda un altre cop per l'Espanyol, perquè Òscar Gil la protegirà. Quina acció de Ramani, mira com s'aixequen jugant els suplents, Pere Milla, dient-li a Òscar Gil, molt ben protegida, nano, 2 minuts clavats, 2-1. Va, que això s'acaba, estàs nerviós, Solsona?
No.
I per què t'has aixecat?
Perquè em tapava.
No hi veu, no hi veu. No hi veus, Dani. Que no hi veus, no?
No, em tapa.
Banda per l'Eibar. A mi no m'enganyes. A mi no m'enganyes, que ja són uns anys. Arbilla. En el servei de banda, camp propi. Òscar Gil fa caure el rival. És falta, falta. Al mig del camp. Josep Echeverria li diu Joan als seus que la pengin, directament, sí, vinga cap a dalt.
De fet, que sigui Lucas Zidane, no. Serà un dels centrals, Arbilla. S'incorporen a la resta de jugadors. Sí, ara està parant Arbilla amb vencedor. I serà finalment l'exjugador de l'Espanyol qui penjarà la pilota a l'interior de l'àrea. S'incorporen gairebé tots els futbolistes de l'Eibar.
Queda un minut, Queda un minut. Arbilla s'està tornant boig i Puado no tira enrere. López toca, li diu, tira enrere en la tanca. Arbilla, un minut clavat a partir d'ara. La penjarà Arbilla. Des de la línia de mitjos, pilotada llarga de l'ex de l'Espanyol, buscant la corona de l'àrea, la treu la defensa, la prolonga Braithwaite, se la queda Christian, pressiona Puado, no li feu falta, Christian juga enrere amb Arbilla, 45 segons, Arbilla a camp propi, jugant a l'esquerra amb Ramani, no veu clara la centrada, pressiona bé Salvi, l'ajuda Aguado, Salvi li prendrà la pilota, és falta, no? És falta de Ramani, la pilota encara la té el futbolista francès de l'Eibar, ara assenyalarà falta, no, si hi havia una falta abans, serà l'última, de l'Eibar des de l'esquerra, enganxada a la línia de banda, a l'altura de la frontal de l'Espanyol. En queda una.
La primera ha semblat molt clara, amb vestir el jugador de l'Espanyol. Després,
claríssima.
També s'ha de dir que Òscar Gil aquesta, no cal fer-la, no?
Innecessària.
De 5 entrades ha fet 4 faltes.
Bona estadística. 52 clavat. Això vol dir que serà l'última. Des de l'esquerra, Águera Queche. Compte que té un guant, eh? Té un guant de seda. Només un home salvi a la tanca de l'Espanyol. I anirà Queche. Traieu-la, per Déu. Traieu-la. I va Queche. La penja Queche, el segon pal, la rematada, el pal i gol. I gol. Gol de l'Eibar. En l'última jugada del partit. En l'última jugada del partit, la rematada al segon pal, hi havia un home sol, n'hi havia un de l'Espanyol al terra.
Sí.
Han rematat, la pilota toca el pal i Sergio Álvarez ha acabat empenyent aquesta pilota al 97 i mig. A veure què diu el VAR.
Però ha rematat sol. Jo crec que és l'home que fa caure, o almenys el que està emparellat amb el jugador de l'Espanyol que acaba al terra, a qui acaba marcant el gol. Veurem la repetició, però a mi em sembla que és ell precisament qui està empallat amb el jugador de l'Espanyol que va a terra.
S'empenten els dos. És autogol de Puado, eh? És autogol de Puado. Jo crec que és falta d'Arbilla, no?
Se'l treu de sobre, però de mala manera, no?
Jo crec que serà...
A veure?
Vàlid, eh?
Home, li fot una empenta. Sí, sí,
sí. És gol. És gol, i a l'Espanyol li quedarà penjar una pilota. La pengen per Ramon. La té Aguado. Zona de tres quarts. Penja. L'Aguado continua. La dona a l'esquerra. Brian Olivan pot evitar el fora de banda. Un altre cop per Aguado. Va, que en queda una. La centrada d'Aguado. Pot ser bona. El segon pel Braithwaite fora. La rematada de Braithwaite fora. I això s'acabarà aquí. S'ha acabat el partit. L'Espanyol ha perdut dos punts en l'última jugada. En una acció d'Arbilla sobre Roger, que ara li va protestar l'àrbitre. Targeta groga per Òscar Gil.
Sí, per protestar ho estan fent tots els jugadors de l'Espanyol també. Cabrera també ho feia a Puado demanant-li explicacions. Continua Òscar Gil. La cara que portava Luis García, que ha saludat ràpidament a Echevarría i ha desfilat cap a vestidors. Gerro d'aigua freda a les graderies de Cornellà, també a la gespa, també a la banqueta. L'Espanyol que ja tenia els 3 punts importantíssims després d'aquesta mala dinàmica i contra un rival. Compte, que veiem a Cabrera. Cabrera,
ara és important no fer el que va fer Keydi Vare fa 15 dies, que el van expulsar amb el partit acabat.
És que ha passat alguna cosa, diria, a vestidors, perquè hem vist a Cabrera que ha entrat fent un sprint a l'interior de vestidors. No sabem si ha passat alguna cosa allà dins. També veiem alguns jugadors de la banqueta que entraven a córrer cuita per veure què estava passant i per evitar el que estàvem comentant. Expulsions absurdes en aquests moments que poden condicionar els pròxims partits de l'Espanyol. Ja va passar amb Keydi Vare, i aquests xiulets són per als jugadors de l'Eibar, que ara s'apropen en una de les cantonades per agrair el suport dels aficionats que s'han desplaçat avui a Cornellà. I cares molt llargues, a la graderia. Ja havien desfilat també molts aficionats des del minut gairebé 40 de la segona part. S'han perdut aquest gol. Tenien clar que avui l'Espanyol s'emportaria els 3 punts. No ha estat així en l'última jugada del partit.
Deixa'm dir dues coses, Edu, de la jugada del gol de l'Eibar. La primera és que jo crec que perfectament l'àrbitre podria xiular la falta, però ja hem vist que aquests contactes dins de l'àrea, en jugades d'estratègia, en corners, de vegades no xiulen, i si no xiulen després costa molt que el VAR la rearbitri. Són jugades difícils que des del VAR rearbitrin la jugada. Tot i això, el jugador que queda sol de l'Eibar no queda sol per la falta que hi ha, queda sol perquè hi ha un error de marcatge. Això una, i dues, si Puado potser es comunica millor amb el porter i no la intenta rebutjar, la jugada no acaba en gol. Ell evidentment intenta fer tot el possible per rebutjar l'esfèrica que està sobre la línia, però jo crec que si no fa el gest de rebutjar-la i la deixa morta, la jugada no acaba amb aquest desgraciat gol de l'Eibar. Empat a 1, Espanyol 2, Eibar 2. Això deixa ara mateix la classificació amb el Leganés líder de la segona divisió amb 28 punts i encara de jugar, l'Eibar segon amb 26, tercer l'Espanyol amb 24, que empata amb l'Sporting de Gijón, però compta, perquè per darrere ve el Llevant amb 23, el Tenerife amb 23 i el Valladolid amb 22, que encara han de jugar. Solsona, amb un minut, gerro d'aigua freda absolut, i clar, tot el que podíem dir quan faltava un minut pel final d'aquest partit canvia totalment. El puntet ara sembla molt poca cosa, no?
Sí, sí, el zero d'aigua freda, evidentment, perquè ja ho tenies a tocar, no? Però si veiem només el que ha fet l'Espanyol durant al llarg de tots els minuts, doncs la primera part no ha estat bé, ens han dominat, no hem tingut ocasions. La segona, amb aquests dos gols, doncs a l'equip s'ha entonat una mica més, però ho hem vingut dient pràcticament tota la transmissió, que el Eibar és un equip que li marquen gols, però que ell és un que són un equip que ho fan molt bé en atac, que marquen molts gols i que no pots fiar-te ni un pèl d'aquest equip. Han tingut una mica de sort, és veritat que hi ha el marcatge ha estat dolentíssim, no pots rematar-te a l'última jugada un jugador sol a dins de l'àrea amb una falta i es remata de cap i com a conseqüència ve el gol. Però bueno, l'Espanyol s'ha de posar una mica més les piles, no en val ara. Si el teníem guanyat i al final ha estat un empat, no, perquè portem ja una sèrie de partits que l'equip no ho està fent bé.
Després escoltem amb el Joan Camí les reaccions de Luis García a la sala de premsa, potser fent referència també a l'arbitratge, perquè ara recordo que hi ha hagut aquella falta prèvia que tampoc ha xiulat l'àrbitre, i apunteu-li, companys, una altra vegada més, la falta prèvia al gol és d'Òscar Gil, que ja hem dit que era innecessària i al final ha acabat en gol. Edu de Valle, Joan Camí, Xavi Puig, Dani Solsona, deixo que remateu la feina i el postpartit a RAC+1. Una abraçada.
Perfecte, fins ara. Doncs
una abraçada, una abraçada. 5 minuts per sobre de les 11 de la nit. Ha acabat també el partit que teníem en joc a les Palmes de Gran Canària, que al final de l'Espanyol pràcticament ens n'hem oblidat, però, Albert, ha acabat perdent l'Atlètic de Madrid?
Derrota de l'Atlètic de Madrid, que venia de 6 victòries consecutives en Lliga i ha perdut 2-1 al camp de les Palmes. Amb aquest canvi de Griezmann al minut 60, no se l'ha vist pas amb problemes físics, veurem què en diu Simeone. El 60 ha substituït a Griezmann i també a Koke, i al final l'Atlètic de Madrid ha acabat perdent 2-1 amb l'oportunitat claríssima de Morata, gairebé al 90, enviant la pilota al travesser. Per tant, l'equip de Simeone, que continuarà a 3 punts dels dos primers classificats, encara han de jugar al Barça, al Girona, al Real Madrid, per tant, perd l'oportunitat de fins i tot dormir líder per gol a Beraix. I a les Palmes, que va començar allò que li costava anar guanyant partits, doncs se situa a un punt de zona europea, entre els 10 primers classificats. Realment, bona reacció de l'equip de Pimienta després d'un inici un punt irregular.
Marvà, bona nit, eh?
Què tal? Bona nit, Ballera.
I Tanel, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. I el Toni Joan Martí, que també ens acompanya a la tertúlia dels divendres. Hola, Toni, bona nit. Bona nit. Xapó per Pimi, eh?
Sí, sí. Impressionant. Jo crec que, a més, a última hora, guanyant a l'Atlètic de Madrid, però sobretot amb el canvi, que ara ho comentava una mica, el canvi de tendència que ha fet, ha dit que s'ha col·locat a un punt de la zona europea.
Novè ara mateix, amb 17 punts, a un de l'Atlètic Club de Bilbao, que en té 18, sí.
Menys gols a favor que jornades, eh?
10 gols a favor, sí, sí.
És a dir, menys d'un gol per partit, i tot i així, novè té molt mèrit. Té molt mèrit perquè té una clara falta de gol al davant les Palmes, i l'única forma de pal·liar-la és encaixar amb molt pocs gols, i realment les Palmes és un equip que descansa en pilota, i això castiga el rival quan tu saps gestionar la pilota, i està sorprenent tothom.
Sí, sí.
Crec que és el segon equip que té més possessió de la Lliga de Mitjana, només per darrere del Barça.
I no va començar bé la Lliga.
No va començar bé la Lliga.
També li dona més mèrit.
L'altra qüestió és l'Atlètic de Madrid, que probablement a aquesta hora ens pensàvem que estaríem parlant de... Jo crec que ho segueix sent, un candidat al títol de Lliga, però algú que ja de manera definitiva presentava la candidatura i deia 28 punts, els mateixos que el Madrid i el Girona, i avui fa un partit horrible i acaba perdent.
Clar, perquè tenia aquest partit pendent, sí, contra el Sevilla, que ja sí se li apuntava, era com un triple empat, però a mi el que em deixa això, i el que també en consonància hem viscut amb el Barça, és que el Barça s'ha deixat punts en partits que a priori no ho hauries marcat en inici de Lliga, ho ha fet l'Atlètic de Madrid, i el que està sorprenent és el Girona, i l'únic de moment que no ho ha fet és el Real Madrid, per tant, que només s'ha deixat punts amb l'Atlètic de Madrid, el Real Madrid. Per tant, és
el
aquí...
Sevilla, que també podria ser un
exacte, lloc on et pots deixar punts. A priori, exacte, just abans del clàssic, no? Per tant, és aquí on jo crec que acabarà marcant una lliga on sembla que anirà per pocs punts que es puguin deixar uns equips o altres.
Sí, però això demostra que és una lliga molt igualada. i que això de guanyar 5-6-0, que també hem acostumat fons del Barça, que és complicat, que evidentment sempre pots tenir un partit on guanyis...
Igualada, però alhora em sorprèn a nivell de classificació les diferències que hi ha, perquè si avui l'Atlètic de Madrid guanyava... Hi havia tres equips amb 28 de 33. Vull dir que és sorprenent, també. Però sí, és veritat que ja no veiem aquelles golejades.
Més que Igualada, sí. Que costa guanyar els partits.
Sí, sí, ja no veiem aquelles golejades.
4-5-0 i que t'anaves al descans. O sigui, el Barça, ara...
Això ho feia el Barça i el Madrid, però fa 7-8 anys.
Però no perquè hagi pujat la qualitat dels rivals, perquè jo diria que la qualitat dels rivals ha baixat, fins i tot. Al final, els Diego Carlos i companyia han marxat a l'Aston Villa, els Villarreals han perdut a Jacksons i companyia. El que passa... que el Madrid i el Barça d'avui, per mi, són molt pitjors que fa 7 o 8 anys.
Sí, sí, estan Barça.
Jo crec que tot és molt més físic, també, i tinc la sensació que s'han igualat. Pot ser que potser el Barça i el Madrid hagin baixat la qualitat, però jo crec que els de baix són equips molt més treballats. Tàcticament, jo crec que el Barça parlo de memòria, però excepte el 5-0 del Betis, no sé si hi ha molts més partits que el Barça ha guanyat per més d'un o dos gols de diferència.
El 2-0 al Cádiz, però el primer gol és el 80 i el segon el 93.
Sí, però la majoria de partits de Barça estan sent tots ajustats.
I els del Madrid també, en la gran majoria de partits ha acabat patint. Mira, 5 minuts i seran un quart de 12 de la nit. Ara parlem de futbol, ara comencem a fer la prèvia del Real Societat Barça de demà i també després parlarem amb el Miquel Agut, que ja és a Pamplona per aquest Osasuna Girona. Abans, demana pas al Dani Aguilar, des dels budells del Palau Blaugrana, després d'aquesta victòria del Barça de bàsquet 80-72 en partit d'Eurolliga. El Dani, que em sembla que corre pel vestidor, Dani.
Doncs sí, Gerard, estem al Joel Parra avui, que ha estat tres quarts que ha estat una festa, l'últim quart, que suposo que també s'han d'aprendre de coses de l'últim quart, però com ha tornat l'equip després d'aquestes dues derrotes seguides, Joel?
Sí, veníem d'una setmana dolenta en el sentit de derrota, no? Però fent un bon bàsquet, en què no hagin portat les dues victòries, però bueno, crec que havia sigut un partit molt, molt bo de tot l'equip. Sí que és veritat que en l'últim quart pues, una miqueta de descontrol, no? de relaix, perquè el marcador era gran, però bueno, crec que no ens hem de quedar amb l'últim quart, sinó amb els tres que hem fet, no? Jugant molt bé en equip, passant-nos la bola, defensant amb energia, i això crec que és el camí a seguir, i crec que ho estem fent els últims partits i hem de seguir fent això.
I precisament d'això et volia preguntar, davant de les baixes, que potser es van notar en els dos partits anteriors, l'equip ha après, s'ha refet i ha entès com reaccionar davant d'aquestes baixes, no?
Sí, l'equip està molt unit, estem treballant tots increïble, la veritat, per aconseguir tants coses. Sí, és veritat que, bueno, és part de la nostra vida, no? També tenim lesions i, doncs, bueno, tenim dues baixes importants, ara, com és la d'en Roques o la d'en Lapro, però, bueno, crec que surt en Paulí, que fa molt de temps que no pot jugar, per desgràcia, i ho fa increïble, no? Doncs crec que això és la clau del nostre clip.
Gràcies, Joan.
A tu.
Amb el Joel Parra, ara de seguida intentarem parlar també amb un dels protagonistes, amb Oriol Paulí, i podem parlar precisament amb un dels protagonistes del dia, l'Oriol Paulí. En primer lloc, preguntar-te com estàs, i sobretot el fet que avui ha estat l'element diferencial d'aquest partit, i sobretot a la primera part.
Sí, tenia ganes de jugar, avui m'ha tocat fer-ho en una posició que no és la meva, però al final entreno molt en aquesta posició, per tant crec que estava preparat, s'ha notat, m'han posat les coses fàcils també, el Roger, els ajudants, m'han fet estar tranquil, m'han fet fer el meu joc i crec que s'ha notat, així que molt content per poder ajudar a l'equip i amb ganes de més.
I amb la concentració que s'ha de tenir, que quan l'equip et necessita rendir aquest nivell, no?
Evidentment, no és fàcil, no és una situació fàcil, et diria potser, perquè ho estic visquent jo, no? Potser et diria que és la més difícil, no? Al final no jugues durant molts dies, costa mantenir la confiança, però l'equip m'ajuda molt en això, no? Els companys al dia a dia, els entrenadors, com t'he dit, tots estan sobre meu, em donen ànim, saben que no és fàcil i bueno, crec que avui pues, he pogut fer un bon partit, que això m'ajuda pues, a seguir tenint confiança i la moral alta.
Gràcies, Uri.
Moltes gràcies.
Joel Parra i Oriol Paulí, al micròfon del Dani Aguilar, després d'aquesta victòria, com dic, del Barça de bàsquet, que suma ja la cinquena victòria, 5 victòries, una derrota, només per darrere del Real Madrid en aquesta classificació. Pintanel, de moment les coses, excepte els enfrontaments contra el Real Madrid, estan anant bé per l'equip de Grimau, eh?
Sí, i el d'Euroliga del Real Madrid, el Barça va tenir opcions fins al final. A mi m'està sorprenent l'equip. Crec que necessita temps, que li falta probablement més consistència en el joc, però jo sóc dels que, veient com va començar amb el partit de Supercopa contra el Madrid i amb el primer partit contra el Madrid d'ahir, crec que va ser, crec que l'equip s'ha refet i crec que té marge de millora. Jo no sé fins on podrà arribar, però crec que és un equip que podrà acabar competint pels títols.
I avui, a més, sense la Provítola i sense Jokubaitis, havent de forçar el minutatge de Thomas Satrans, que evidentment en aquesta posició de base. Un quart de 12 de la nit, una pausa, i quan tornem, entra a l'estudi la Laia Coll i parlem d'aquest Reial Societat Barça. Encara que hagi perdut l'Atlètic de Madrid, el partit és transcendental després de la derrota de l'altre dia contra el Real Madrid a l'Olímpic Lluís Companys. Ara tornem.
Tu dirà, amb Gerard Ballé. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Aprofita-ho ara. Els Lion Days continuen fins al 12 de novembre. Inscriu-t'hi ja a Peugeot.es. Peugeot.
Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, pinxers i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fred Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
RAC+1 Podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, la tempesta de 2007 a Mallorca.
El dia 4 d'octubre de l'any 2007, una forta tempesta va afectar l'illa de Mallorca.
Parecia una zona de guerra, era literalment així.
En tan sols mitja hora va deixar un autèntic rastre de destrucció.
Que el cel era de color verd i és un espectacle que mai he tornat a veure.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1. Tu ho diràs. Amb Gerard Ballé.
Dos minuts per sobre d'un quart de 12 de la nit. Això és el Tu diràs, divendres 3 de novembre, amb l'Àlex Pintanel, el Toni Joan Martí i el Marc Marvà. Comencem a parlar d'aquest Reial Societat Barça de demà a les 9 de la nit, des d'una hora abans a la sintonia de RAC1 amb el Joan Maria Pou i tota la tropa. Tota la tropa vol dir que també hi serà la Laia Coll. Hola, Laia, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Ja tot preparat, el plàning de demà, l'hora de sortida, el restaurant, teniu tot a punt?
Sí, sí, està el plàning ja fet del partit.
Malament, Marvà.
Les rutines habituals.
M'agradaria saber qui s'encarrega.
Salsa rosa una mica, eh?
De reservar el restaurant, no sé si hi ha algun que té el lloc predilecte... O...
De llocs predilectes n'hi ha molts, gairebé a cada una de les ciutats on juga el Barça hi ha un restaurant predilecte, i bé, la que s'encarrega d'organitzar normalment sóc una servidora.
Home, molt bé.
El Toni Joan Martí, no sé per què riu, deu també ser d'aquests que reserva amb 15 dies d'antelació, potser, els llocs.
No, precisament soc dels que va sempre a última hora.
A última hora, eh?
Sí, un desastre.
Mala plaça, Sant Sebastià, eh?
Sí,
mala plaça per anar-hi
demà. També Cupido és un bon organitzador i també ho té tot controlat.
Diuen que farà mal temps per això, eh?
Sí, bueno,
prepareu-vos, eh?
Però Sant Sebastià normalment ja passa, no? Això de la pluja, una mica d'una capelina... Mica de vent,
segur que no han reservat una terrassa. Segur que no han reservat una terrassa i ja està.
Veurem si plou a l'hora del partit, que podria afectar també el desenvolupament del joc d'aquest Reial Societat Barça. Abans de parlar pròpiament del partit, tanquem una carpeta, que és la carpeta Gundogan, que la vam obrir dilluns, diumenge, de fet, que és quan vam saber les seves agressions, diumenge al matí. Avui Xavi ha intentat, i de fet, per ell, si fos per ell, l'ha tancat del tot. Ha estat el tema de la setmana, el tema també de la prèvia. Què n'ha dit el tècnic del Barça, Laia?
Sí, ha estat realment el tema, perquè avui era la primera vegada que Xavi compareixia des que el migcampista, l'ex del City, va fer públiques aquestes declaracions, assegurant que li hauria agradat veure més emprenyamenta i decepció al vestidor després de caure contra el Real Madrid, i moltes de les preguntes de la roda de premsa, una roda de premsa que ha estat més llarga de l'habitual, han estat relacionades amb això. Xavi diu que l'exigència és màxima i que no hi ha hagut cap problema amb el que va dir Gundogan, que ho han parlat i tots hi estan d'acord.
La paraula conformitat no és de l'ADN Barça. Nosaltres estem aquí per l'exigència, per l'excel·lència, per guanyar, i crec que de les paraules de Gundo, que nosaltres no hem viscut polèmica ni molt menys, ell va voler aclarar-ho a dins del vestidor i no li hem donat més importància. Estem tots d'acord en el que diu, està clar, ens hem d'exigir molt més.
I Xavi ha atribuït a tot el rebombori creat, totes les hores que s'han fet de tertúlia, pel fet de ser unes declaracions poc habituals, directes, molt sinceres, més del que estem habituats amb esportistes futbolistes, on Xavi ho ha atribuït a una qüestió cultural.
Pues que expresó el enfado que tenemos todos dentro, sin más, la diferencia es esta. Yo también lo podía haber dicho y otro lo podía haber dicho y lo dijo él, porque su cultura es diferente a la nuestra. Si ves la derrota del Bayern del otro día, sale el capitán, sale Müller y diciendo que pues que no corrieron, que no. Esto es cultural, si lo entendemos, pues lo queremos entender, no lo queremos entender. Esto funciona así. Si genera polémica, pues no. Dentro del vestuario no ha generado ninguna polémica.
Cap polèmica, diu Xavi, que hi ha a dins del vestidor. M'ho puc creure, això? Ara, també és evident que Gundogan és el primer que alça la veu. Xavi no va alçar la veu després del Clàssic, però Xavi tampoc sol alçar la veu en contra dels seus jugadors. Jo diria que gairebé mai. De fet, recordo en un documental que ell els hi deia a tots els jugadors: jo, a vosaltres, sempre us defensaré a les rodes de premsa. Mai em sentireu criticar-vos. Jo crec que Gundogan el que fa doncs és criticar, no sé si a un, a dos o a tres o quatre jugadors, però sí que espavilar la plantilla, i també ell mateix, que també s'hi fa referència. Què en penseu de tot plegat, de tot el que ha passat i de les paraules de Xavi avui a la sala de premsa?
A veure, jo el que penso és que no estaven en consonància les paraules de Xavi amb les de Gundogan després del partit. O sigui, no ho estaven. Avui sí, i aleshores i qui ha canviat el discurs, perquè Gundogan no l'hem sentit, és a Xavi. El que va expressar Xavi va ser que el Barça va estar millor durant els 60 minuts i va transmetre un missatge més aviat positiu, que si ho va fer també dins del vestidor, que molts entrenadors sempre diuen que després del partit prefereixen no entrar dintre del vestidor perquè els jugadors s'ho prenen de maneres, tothom s'ho pren d'una manera diferent, i aleshores potser el que va fer Xavi va ser, si va transmetre el mateix missatge que va fer a la premsa, doncs no deuria sentar bé potser a Gundogan. Avui Xavi ha canviat el discurs del que va fer en el postpartit del Clàssic. Jo crec que això és claríssim. Per tant, avui sí que ha anat en consonància el que va dir Gundogan amb el que ha dit Xavi.
Jo no crec per això que Gundogan es refereix a Xavi, eh? O sigui, jo crec que una cosa és el que diu Xavi en roda de premsa, i jo estic d'acord que el Barça va ser, per mi, superior al Madrid durant 60 minuts, i per mi el Barça li falta efectivitat al marge d'alguna errada que el perjudica, i a Gundogan, pel que explica, no, és que l'emprenya que hi hagin jugadors al vestidor que s'ho prenguin de mà, o sigui, que no estiguessin cabrejats. També et dic una cosa, i ho has dit tu, i estic d'acord. O sigui, no tothom expressa la derrota de la mateixa manera. O sigui, no t'has de posar a plorar, o no t'has de fotre-li dues patades a les ampolles d'aigua per demostrar que estàs cabrejat perquè has perdut, no? Doncs cadascú ho interioritza de la manera que sigui. Doncs, per tant, a mi no em sembla malament les declaracions de Gundogan, però sí que crec que se li ha donat més rebombori del que se li hauria d'haver donat, crec jo, eh? Vamos.
Jo crec que jo diferenciaria, no?, el destinatari de les declaracions de Gundogan amb dues parts. La primera, si crec que poden molestar més algú, és a Xavi, de forma indirecta, no?, perquè indirectament el fa quedar com d'entrenador poc autocrític, no? És a dir, si el mètode de Xavi, que ni el critico ni l'elogio, però és rentar la roba dins de casa, que això em sembla molt bé, perquè el pitjor que pots fer és criticar un jugador públicament, si el seu mètode és, en calent, no ser especialment dur, dilluns ja corregirem errors, o el dimarts si fem una rutllana a l'entrenament ja analitzarem què ha passat, i si després ve Gundogan i té un discurs molt més dur, l'entrenador el que es pot sentir és: mira este, que va pegando los toques que yo no pego, o que se m'està saltant d'alguna forma. Aleshores, si algú té motius per enfadar-se o per sentir-se molest, és Xavi, perquè Gundogan, jo diria que no està seguint la línia del seu entrenador. desconec com li han saltat aquestes declaracions de Xavi. I després el grup, jo crec que Xavi diu el cada dia, evidentment. No m'imagino un entrenador dient sí, les paraules de Gundogan sentaron mal. Jo crec que no ho hem escoltat mai a la vida. Però tu, Marc, que també has estat a molts vestidors, jo crec que no importa com et diguis ni qui siguis, bé, si ets Messi suposo que sí, però hi ha uns codis en un vestidor que és l'últim a llegar, no és el que pot alzar més la voz. Aleshores, en aquest vestidor hi ha Ronald Araujos, hi ha Ter Stegens, hi ha Frenkies, i jo estic segur que especialment bé no ha sentat que un jugador que acaba d'arribar sigui, per més que tingui galons i vingui del City i vingui de guanyar la Champions, sigui el que s'atreveix a les primeres de canvi a posar els punts sobre les
i. I després, pel que sabem, que ha hagut de fer una explicació a dintre del vestidor. Hm. És a dir, que Gundogan ha hagut d'expressar-se dins del vestidor matisant les paraules o com a mínim dient, escolteu, vaig dir el que vaig dir per una mica destensar per exactament això que diu el Toni, perquè si tu ets un jugador que potser Frenkie de Jong, per exemple, aquell dia no estàs ni dins del vestidor i sents el que diu, aleshores et pot generar aquest cert malestar. Vull dir que la gent, jo crec que ha de saber que, d'acord, Xavi avui surt i diu que no hi ha hagut polèmica, però també ha de saber la gent que Gundogan va haver de parlar dintre del vestidor per matisar les paraules que va dir davant dels micròfons.
Per mi avui Xavi es contradiu una mica, perquè diu, estem d'acord amb el que ha dit Gundogan, hem d'exigir-nos més, però a vegades diu que l'exigència del Barça és màxima. Aleshores, jo no crec que Gundogan surti a fer un toc d'atenció cap als seus companys. En aquí sí que estic molt d'acord amb Xavi, que és més una qüestió cultural de com estan ell, que ve de la Premier, que ve de la selecció alemanya, com estan ells acostumats a fer declaracions postpartits, a ser d'una manera més crítica cap als seus companys, i potser sí que és veritat que aquest pellfinisme que a vegades tenen els jugadors que viuen en la seva bombolla, doncs que pot haver sentat malament de portes cap endintre, però a mi el que m'agradaria és que es fes una bona autocrítica d'això que va dir Gundogan, perquè si una persona amb la seva trajectòria que va ser de ser capità del Manchester City, campió del triplet, diu aquestes coses, crec que raó no n'hi deu faltar.
Sí, això de la qüestió cultural crec que va ser Ter Stegen, no? També, que no sé en quin moment de la seva etapa al Barça, però també va alçar la veu en alguna ocasió respecte al vestidor, etcètera, etcètera. Vull dir que...
Crec que va ser després d'un partit al camp del Dortmund, on fa unes declaracions una mica sortides de tot.
Sí, no?
En Champions, sobre la gespa, no? Just abans de... O sigui, un flash interview, no? Uh-huh. És veritat, no recordava això.
Vull dir que Ter Stegen, el mateix Gundogan, el cas de Müller...
L'altre dia fot una rajada descomunal, realment.
Sí, també és veritat que no és el mateix perdre un clàssic, tot i que és evident que pel barcelonisme és molt més important, que perdre contra un equip de tercera divisió a la segona ronda de la Copa. Hem de diferenciar-ho també una mica.
I després hi ha una part que el Toni ho ha explicat al diari, que és d'on ve Gundogan, no? Ho heu explicat, d'on ve Gundogan, que ve del Manchester City, i que no és la primera vegada que el propi Gundogan sent, més enllà del tema esportiu, fins i tot en termes de club, el perquè pot sentir una diferència venint del Manchester City a quan ha arribat aquí a Barcelona, no, Toni?
Sí, sí, és així. La dona es va encarregar de desmentir.
La dona sí, va desmentir, no?
Sí, sí, però...
Perquè vaig veure per les xarxes.
Però jo també ho vaig explicar, que si alguna informació tenim ben contrastada és aquesta, jo entenc que li sàpiga greu, no sé si des del club l'han instat a negar-ho. No queda ben parada, en aquest cas, l'entitat, perquè el jugador es va queixar quan va arribar que no rebia l'atenció, però clar, jo entenc que quan surts del Manchester City... allà on vagis és difícil no comparar-te, i segurament surts perdent, no? Perquè ara mateix el Manchester City és l'excel·lència en tots els sentits.
Però és que el Barça hauria de seguir també aquesta excel·lència. El Barça ha sigut l'excel·lència durant molts anys, i per tant alguna cosa està fallant si ara mateix es compara amb el Manchester City i surt perdent en aquesta comparació, ara, des del meu punt de vista.
I Gundogan...
No parlem de plantilla, parlem de tracte.
Parlem de l'estructura, de tot el que envolta un club d'aquestes característiques.
D'estructura estic d'acord, però en quant a nivell esportiu, i el Barça segueix sent el Barça, però no sé què pensava Gundogan realment a nivell esportiu comparant el City o el Barça. Actualment, el City actual i el Barça actual.
Hi ha diferència, com hi ha diferència entre el City i qualsevol equip d'Europa ara mateix.
I és així.
Sí, sí.
Escolta, i no passa res.
Però a nivell d'estructura, i amb el que explicava el Toni, que pel que jo sé també, encara que hagi sortit la dona, jo després del que he explicat, hi ha una estructura, o hi havia una estructura dintre del Barça, i que sí que és el Manchester City, que és l'atenció al jugador, que ara des d'aquest estiu el Barça va prescindir d'un treballador que no el té.
Joel Rodríguez? o no estava fent aquestes funcions?
No, tu parles del Joel González,
Joel González,
l'ex-tallandista, que ell encara hi és.
El Toni... Era Gonzalo qui feia aquesta tasca, i aquest estiu ha estat cessat, hi ha hagut un canvi en aquest departament.
I aquesta persona era qui s'encarregava, per exemple, de les noves incorporacions, buscar feina, el pis, ajudar-lo a l'atenció del jugador. I aleshores, això, sé que en el Manchester City, ho conec perfectament, està 100% cobert i tenen una atenció, excepcional, i aquí en el Barça doncs segurament és on han trobat a faltar això, els nous fitxatges, Cancelo i Gundogan.
I el Barça ja fa anys que hi ha jugadors que ho tenen a part, directament.
Sí,
a banda
del
que ho oferia el club, hi ha jugadors que ja contracten aquest servei a part, a banda.